Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia, Salvira. Nova topada PP-Vox per la llengua. El partit de Manuela Canyades ha registrat avui al matí al Parlament una proposició de llei per modificar la llei de l'educació amb la intenció que el castellà sigui la llengua vehicular a les escoles en igualtat amb el català. Un text que permetria, diu Vox, tornar la llibertat, l'equilibri i la igualtat entre les dues llengües al sistema educatiu illenc. Avui de matí han assegurat que la modificació és fruit de l'acord pressupostari amb els populars, però el PP matisa aquesta afirmació. Diu el portaveu Sebastià Sagreras que es va acordar que durien una modificació de la llei perquè les dues llengües siguin vehicules, sense més detall. I una vegada llegida la proposició, presentada, segons afirma, de forma unilateral per l'extrema dreta, els populars creuen que travessa una de les seves línies vermelles, que és el decret de mínims. Per tant, ja avança que hi votaran en contra. Notícia destacada de la crònica política avui dilluns, 15 de setembre, que vos ampliem en uns minuts. Ivan López, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. Fem amb titulars avui amb Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per l'emergència sanitària animal declarada a Mallorca per un nou focus de llengua blava.
Concretament del tipus 3, de la que fins ara no se n'havia declarat cap cas a les Illes. Ha estat a Bunyola i afecta 156 ovelles i obligarà a vacunar els animals de explotacions de tota l'illa. Es tracta d'una variant més greu, però Agricultura recorda que no es transmet a les persones.
Nou protocol d'atenció pal·liativa per als infants a partir de l'octubre.
S'oferirà les 24 hores del dia durant tot l'any. Salut vol que els professionals mèdics i infermers passin d'estar de guàrdia telefònica presencial per garantir una atenció propera i especialitzada. A les Balears es preveu que entre 134 i 179 pacients necessiten aquestes cures.
La meitat dels establiments del petit i mitjà comerç de Mallorca asseguren que els seus ingressos han minvat. Toni Mateu, bon dia.
Bon dia. Pimeco assegura que el moviment de turistes al carrer no s'ha vist reflectit al calaix d'aquest comerç. Gairebé un 55% d'aquestes botigues manifesten que els seus ingressos han estat inferiors a la temporada d'estiu de l'any passat, i els negocis que més han notat aquesta davallada han estat els dedicats a la moda, els complements i també al calçat, un tipus de botigues que, segons la patronal, es relaciona directament amb el turisme de compres.
A Menorca, el Consell rebutja paralitzar la tramitació del Pla Territorial Insular, tal com havia sol·licitat l'oposició. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. La majoria de l'equip de govern del Partit Popular i el suport de la consellera no adscrita, Maite de Medrano, també impedeixen la reprovació de la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent. PSOE i Més per Menorca l'acusen de fraccionar contractes i d'actuar en benefici propi. Tot plegat en un plenari extraordinari en el qual ha comparegut el president Dolfo Vilafranca i que ha estat marcat per l'atenció als retrets i una sala plena de partidaris i detractors dels canvis proposats en aquest pla territorial insular.
A Eivissa, els docents de l'Institut Algarp s'han reunit avui matí a les portes del centre educatiu per alçar la veu per Palestina. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. El professorat qualifica l'ofensiva d'Israel de genocidi i denuncia la passivitat de la comunitat internacional. Han iniciat una campanya de sensibilització al centre. Reclamen una presa de consciència col·lectiva i un compromís actiu per part de la resta de la comunitat educativa de l'illa.
Manifestacions de tot tipus reclamen la pau a Palestina mentre engreixa la tempesta política pels aldarulls a la vuelta.
El president espanyol Pedro Sánchez reclama que s'expulsi Israel de les competicions esportives mentre duri la barbàrie, ha dit. El PP l'acusa de tiar la violència en les protestes pro-Palestina.
Pel que fa als esports, el Mallorca cercarà aconseguir avui la primera victòria de la temporada. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El conjunt vermell visitarà el camp de l'Espanyol a les 9 del vespre. El Mallorca necessita sumar altres punts per sortir de la zona de descens i els catalans volen continuar invictes aquesta temporada. Llebrés i Dani Rodríguez no han entrat a la convocatòria on torna Pablo Maffeo. L'Espanyol Mallorca el podreu seguir en directe per aquesta casa per IB3 Ràdio a partir de les 7. I ja és oficial, la Copa Intercontinental de Futbol Sala torna a fer aturada al Palau de Sant Moix. La cita serà el 7 de novembre i el somni de l'Illes Balears Palma Futsal es guanyarà el trofeu per tercera vegada consecutiva. El rival a batre serà el Peñarol de l'Uruguai.
I completam la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. Hem començat una setmana que serà monòtona des del punt de vista meteorològic. El temps serà molt similar. d'avui a divendres, pensant probablement també el cap de setmana, i tindrem molt de sol en general. Pot ser també qualque nígol baix, perquè també tenim molta humitat, sobretot en capes baixes, i això es traduirà en boires i també nígol baixos. Com passarà avui cap vespre, en què sobretot cap a les Pitiuses hi pot haver aquests nígols aferrats, sobretot a punts de la costa, i molta humitat també en general. Màxima, sense grans canvis avui, respecte al cap de setmana, amb valors de 28 a 32 graus, i en canvi demà sí que notarem una baixada lleugera, això sí, cap a Menorca i al nord de Mallorca, gràcies al vent de gregal que bufarà en qualque cop moderat en aquests indrets comentats. Demà també tindran nígols baixos, però no esperam precipitacions aquests dies.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El govern, a través del seu portaveu Toni Costa, advertia divendres a Vox que els pressupostos d'enguany es podrien prorrogar fins al 2027 i que, per tant, el seu suport ja no seria tan imprescindible. En la pràctica venia a dir que no passarien per segons quin tràngol i avui el PP ho ha executat al Parlament. Vox ha registrat una proposició de llei perquè el castellà sigui la llengua vehicular a les escoles i tres hores després els populars han dit que no permetran ni la seva tramitació al Parlament. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia.
Quins són els arguments del PP per rebutjar aquesta mesura i que, segons Vox, forma part dels acords amb els populars?
El motiu principal és que amb el redactat proposat es carreguen el decret de mínims, ja que el decret diu que, com a mínim, la llengua catalana serà la llengua de la meitat de l'horari escolar. I la proposta de Vox diu que castellà i català estaran amb igualtat i equilibri i inspecció educativa haurà de comprovar. El portaveu popular, Sebastià Sagreras, assegura que la proposta de Vox va molt més enllà del que es va pactar, que era exclusivament que el castellà i el català fossin vehiculars a l'escola.
Trepitjava algunes de les línies vermelles que des del Partit Popular havíem expressat des del primer dia. I, per tant, en coherència, com no pot ser d'altra manera, maldament el que jo els estic anunciant ara suposi un autèntic disgust per al Partit Socialista i per més per Mallorca, que voldrien que hi votàssim a favor. Nosaltres no podem votar a favor d'una llei que du iniciatives que trepitgen les nostres línies vermelles.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, no sabia que el PP aturaria el pas a la seva iniciativa, però davant la pregunta de quina seria la reacció del seu partit si passés això,
la hemeroteca es que es tremenda para todos. Uno defiende una cosa hace dos años y la contraria dos años después. No me lo creo. Yo creo que ellos tenían claro que meter la lengua vehicular conllevaba una serie de modificaciones. Si no, es una tomadura de pelo.
El conseller d'Educació, Toni Vera, recordava a Vox en el programa El Dia d'IB3 Ràdio que es va pactar i en quin termes l'acord de pressupostos.
Principis rectors de l'ensenyament, que el castellà i el català són llengües vehiculars de l'ensenyament a les Illes Balears com a principis rectors. Això no vol dir que els projectes lingüístics de centre no hagin d'estar vinculats, és a dir, no hagin de continuar com continuen. Tots els projectes lingüístics de centre continuen com continuen fins ara. No s'han de modificar perquè són els principis rectors.
De fet, el portaveu parlamentari popular ha avançat que a la seva formació presentarà una proposició de llei perquè quedi per escrit a la llei educativa que hi ha dues llengües vehiculars a les aules de les Balears.
Bé, mentrestant, els grups parlamentaris d'Esquerra han rebutjat de ple la reforma educativa plantejada per Vox, però sobretot Maria Eugènia han llançat tots els atacs al PP per permetre que s'obrin debats com aquests.
Sí, quan ha estat el torn del PSIP i de Més per Mallorca, encara no se sabia que el PP no permetria el debat de la proposició de llei de Vox amb el seu vot en contra de la tramitació. Però, així i tot, el missatge de fons d'un i altre van més enllà de la proposta lingüística d'avui. El líder ecosobiranista, Lluís Apestegui, està cansat de debat com aquest.
Me fa no només vergonya, que me'n fa moltíssima, sinó que me fa profunda peresa perdre el temps en allò que mos aboquen els socis triats de Marga Proens. Això és el primer, perquè el que hauríem d'estar debatent en aquesta cambra és com millorar la vida de la gent i com precisament protegim la llengua catalana davant la seva retrocés en el sud social.
La responsable d'Educació Socialista, Amanda Fernández, pensava que el PP pretendria rebaixar el to de la iniciativa de Vox.
No se tracta de blanquejar aquesta llei. No se tracta d'agafar aquesta llei, que si vosaltres ara la mirau, nosaltres ara l'hem estat estudiant, diu barbaritats una darrere l'altra, el Partit Popular no pot agafar aquesta llei i deixar un parell de propostes i acceptar-ne d'altres, perquè qualsevol aprovació d'aquests diferents articles que modifiquen, com dic, és un atac a la llengua pròpia.
És a dir, donava per fet que s'admetria tràmit i després, a canvi d'una altra iniciativa, l'ofensiva contra el català hauria fet una nova passa.
En canvi, la proposició de llei que sí se tramitarà al Parlament és la de Més per Mallorca i Més per Menorca, que reclama Maria Eugènia la cogestió dels aeroports de les Illes.
Sí, perquè el Partit Popular hi votarà a favor. Diu que els darrers mesos ha donat proves de que està a favor de complir en la cogestió dels aeroports de les Illes, com contempla l'Estatut d'Autonomia. Què farà el Partit Socialista? El grup parlamentari encara no se sap. Diu que la proposta de Més per Mallorca i Més per Menorca el que diu és que vol canviar la titularitat dels aeroports i que l'Estat només tindria una participació. Per tant, consideren que la proposta dels ecosobiranistes aposta per la gestió i no per la cogestió, com diu l'Estatut. En tot cas, fins demà no diran què fan, però adverteixen que podria el Partit Popular, en aquest cas, admetre a tràmit aquesta llei, però dubten molt que ho vulguin aprovar amb els termes que vol Més per Mallorca i Més per Menorca, perquè després s'haurà d'aprovar en el Congrés dels Diputats i asseguren que els de Feijó hi votaran en contra.
Gràcies, Maria Eugènia Queglas, en directe des del Parlament. Arribem així a les 2:11. Seguim amb més assumptes d'actualitat. El govern demana la col·laboració de totes les administracions a la lluita contra l'oferta il·legal de pisos turístics. Ho ha dit el conseller de Turisme després que ahir el Ministeri d'Habitatge demana que s'eliminin de les plataformes de comercialització més de 2.300 pisos no registrats.
Són els pisos que, segons el Ministeri d'Habitatge, haurien sol·licitat el número de registre obligatori, però no l'haurien obtingut per no complir amb els requisits legals. Espanya es converteix així en el primer país d'Europa que implementa el registre únic d'allotjaments temporals. La idea és posar fi al frau en els lloguers turístics. Per municipis, Ciutadella amb 300 immobles i Sant Josep, en gairebé 180, és on el Ministeri d'Habitatge ha rebutjat més llicències. A Palma en són una cinquantena que ja no es podran fer servir com a pisos turístics. El conseller de Turisme, Jaume Bausart, reconeix que és una xifra elevada i no descarta que creixi.
És una xifra alta, tot i que crec que també s'ha de veure si és correcte, si segurament en trobarem més d'habitatges de lloguer turístic il·legal.
A més, celebra que l'Estat s'assumia una lluita contra l'oferta il·legal que el govern ja fa estona que ha iniciat.
Jo crec que el que mos ha de marcar el curs polític, el futur polític, és anar contra aquells que estan a fora de la llei, que abusen de recursos, que abusen de resident, que abusen d'una destinació tan potent com la nostra.
En conseqüència, aquests immobles ja no es podran publicitar com a pisos turístics. El Ministeri d'Habitatge ha comunicat a les plataformes de lloguer turístic els registres provisionals que tenien aquests pisos. La plataforma Airbnb ja ha dit que es compromet a eliminar-los, que manté el seu compromís.
Mentrestant, el president de l'Associació d'Habitatges Turístics avisa que la majoria dels 2.300 anuncis de lloguer que han de retirar-se de les plataformes podrien ser legals. Es tracta d'habitatges que han sol·licitat aquest número de registre, però no l'han obtingut o bé perquè mancaven dades o bé perquè no complien amb la normativa. Són declaracions d'Antoni Barceló a l'Informatiu Matí.
Creiem que la gran majoria d'aquests són legals, perquè els il·legals no estan demanant el registre únic. Per tant, els únics que estan demanant el registre únic, perquè una de les coses que te demanen per tenir registre únic és tenir llicència. Què passa? Que no és obligatori registrar les propietats en el registre de la propietat.
Més coses. El Consell d'Eivissa defensa la llei de limitació d'entrada de vehicles davant la demanda judicial que ha presentat la naviliera baleària. El conseller de Mobilitat recorda que aquesta norma és una de les mesures que ha impulsat la institució per la sostenibilitat de l'illa.
Un altre, reforçar el transport públic amb un 50% més d'autobusos. A partir de les dades d'aquesta temporada, el Consell assegura que establirà una quota d'entrada de vehicles per l'any que ve més ajustada i realista. Escoltàvem el conseller de Mobilitat, Mariano Juan.
El nostre compromís és amb els eivissencs, no és amb una empresa particular ni amb la seva compte de beneficis. Nosaltres tenim molt clar que una de les mesures, no la única, una de les mesures per la sostenibilitat de Sigui Eivissa era la limitació d'entrada de vehicles, tant de particulars com de caravanes, com de rentacars que venen de fora i no paguen els seus impostos, i per un altre lloc, el reforçament del sistema públic, del transport públic, que en novembre comença a funcionar amb un 50% més d'autobusos a Sigui Eivissa i amb autobusos totalment renovats.
Tot això quan d'aquí uns dies, a final de setembre, conclou el primer termini d'aplicació de la nova llei de regulació de l'entrada de vehicles a Eivissa, unes restriccions que es fan a l'illa des del passat 1 de juny. És una informació d'Anna Fernández.
En aquest primer estiu de posada en marxa d'aquesta mesura a Eivissa, des del 25 de juliol i fins al 29 d'agost, es va superar la quota de vehicles establerta. En total, hi havia unes 4.000 autoritzacions i es varen esgotar. És Roberto Algaba, director insular de transports.
Todo aquel que haya pasado por el puerto o haya desembarcado por cualquier cámara de las que tenemos convenio, será detectado y cuando la DGT y nosotros tengamos el acceso para poder comprobar matrículas, pues estos vehículos que no tenían autorización, pues se procederá a la sanción.
Unes multes que van dels 1.000 als 10.000 euros. Recordem, aquesta és una ordenança fiscal que fixa la taxa per circular per a Eivissa en 1 euro diari per vehicle sense domicili fiscal a l'illa. En total, permet l'entrada al dia de 20.000 cotxes, unes xifres que es reduiran per a la propera temporada. Escoltam de nou a Roberto Algaba.
El año que viene pues todavía se tiene que aprobar el cupo en pleno. Tenemos una guía que es el estudio que se hizo anteriormente y que nos dice que de los 20.000 que habíamos dado este año, el primer año lo conveniente sería bajar 500.
L'any que ve la norma ja s'implementarà del tot. Hi haurà més mitjans, com càmeres o un sistema informàtic que facilitaran els controls.
Menorca rebutja paralitzar la tramitació del Pla Territorial Insular tal com havia sol·licitat l'oposició. La majoria de l'equip de govern del PP i el suport de la consellera no adscrita Maite de Medrano també impedeixen la reprovació de la consellera d'Ordenació Territorial i Turística, Núria Torrent. PSOE i Més per Menorca els acusen de fraccionar contractes i d'actuar en benefici propi, Excel.
Els canvis en el Pla Territorial de Menorca que vol introduir l'equip de govern s'han evidenciat en una polèmica i tens ple extraordinari avui de matí. Amb una sala plena a vessar, amb molts dels càrrecs públics del PP i també membres de la societat civil convocats pel GOP, el president Adolfo Vilafranca ha comparegut per explicar una vegada més les modificacions que vol fer en aquest pla. Els intercanvis de retrets han estat una constant entre els consellers i també amb el públic fins al punt que s'ha hagut de demanar tranquil·litat i respecte a tots els assistents. L'equip de govern insisteix que no es modifica el model territorial de Menorca i que els documents que s'han elaborat fins al moment són esborranys i, per tant, no definitius. Una afirmació que l'oposició rebutja perquè ja s'havien enviat a d'altres administracions perquè fossin avaluats. Tant PSOE com Més per Menorca adverteixen de la mala praxis del Consell i per això han sol·licitat també la reprovació de la consellera Torrent. Sentim en primer lloc el socialista Eduard Ropsi.
7 contratos por 100.000 euros, ya se ha comentado, sin pedir presupuestos. Se tienen que pedir 3 presupuestos para cada contrato menor y además de ser un claro caso de fraccionamiento, porque estábamos haciendo una única modificación, un único expediente, con una calidad dudosa y con algunos que podrían rozar el conflicto de intereses.
Per la seva banda, el president Adolfo Vilafranca manté que el que cal és modificar aquest pla territorial.
El que toca és millorar el PTI perquè sigui una eina útil per tothom. És un document elitista, un PTI per rics, un PTI de xalets que dona l'esquena a la majoria dels menorquins.
No s'atura, per tant, la tramitació d'aquest pla territorial i, a més, la consellera ex de Vox, Maite de Medrano, ha estès avui la mà al PP per acordar els canvis en aquest document.
2:19, fem una petita pausa i tornem amb més actualitat.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Aquest és en Toni.
Com anem?
Un home molt mallorquí, però quan seu a taula i fa un glob de vi no sap què beu. Per sort, la seva filla li ha regalat el joc de les varietats. Callet, fogoneu, gorgollassa, giró ros, manto negro i prensal blanc. Descobreix les varietats locals de Mallorca i senta més de la terra que mai. De vi de la terra Mallorca. Projecte finançat amb ajuda del Fons Europeu Líder a través de Mallorca Rural.
Vols emprendre? Viu l'Emprend Day organitzat pel Consell de Mallorca el dimecres 8 d'octubre. Una jornada per inspirar-te i connectar amb joves emprenedors. Tallers pràctics, networking i ponències amb la participació de Putos Modernos, Off You Go, Orga i molt més. T'esperam a l'aula magna de l'edifici Arxiduc Lluís Salvador al campus de la UIB. Per assistir-hi, inscriu-te a emprendeymallorca.com. Organitza Consell de Mallorca amb el suport d'UIB Emprèn.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho dèiem en titulars. Agricultura ha declarat l'emergència sanitària animal a Mallorca per un focus de llengua blava, concretament del serotip 3, del qual fins ara no se n'havia detectat cap. Ha estat en una finca de Bunyola amb 156 ovelles. De moment, només s'hauran de vacunar de manera obligatòria els animals de les explotacions de l'illa de Mallorca, mentre que els de la resta d'illes ho poden fer voluntàriament. Recordem que aquest virus no té risc per a les persones.
Aquest anunci coincideix avui amb l'inici de la segona campanya de vacunació del serotip 8, que sí que s'estén de manera obligatòria a tot l'arxipèlag. La vacunació per fer front al serotip 3 també començarà aquesta setmana, ja que hi ha vacunes disponibles. Només si es detecten nous focus en les pròximes dues setmanes, es plantejarien ampliar l'emergència a la resta d'illes. Fernando Fernández, el director general d'Agricultura.
Y el hecho este, junto al hecho de que en el Levante español todavía no esté declarado el serotipo 3, nos permite tratar de enfrentar una estrategia focalizada en la isla de Mallorca. De tal manera que la resolución de zona de emergencia va a salir exclusivamente para la isla de Mallorca, con la intención de focalizar los esfuerzos en la isla y además en un radio de 10 kilómetros a la redonda de los focos declarados, o del foco declarado.
Tot i que el de Bunyol és l'únic focus de contagi declarat de moment, la conselleria investiga dues sospites més, per la qual cosa enviarà les mostres avui al Laboratori Nacional de Referència.
Salut oferirà atenció pal·liativa pediàtrica continuada les 24 hores del dia tot l'any. A partir del 1 d'octubre a les Balears es preveu que entre 134 i 179 pacients necessiten aquestes cures.
Amb aquest nou sistema, els professionals mèdics i infermers passaran d'estar de guàrdia telefònica presencial per garantir una atenció propera i especialitzada. Una de les novetats és que a partir d'ara, de 3 a 8 de l'hora baixa, hi haurà atenció telefònica per un infermer i un pediatre amb possibilitat de desplaçar-se a domicili i de 8 de l'hora baixa a 8 del matí seguiment a càrrec d'un infermer i un pediatre per via telefònica. Els caps de setmana i festius també hi haurà suport telefònic d'un infermer i un pediatre. Manuela García és la consellera de Salut.
Son las personas que conocen a estos niños, que conocen dónde se mueven, que conocen las necesidades que tienen y también que conocen a sus familias. Y por lo tanto, cuando el dolor o la incertidumbre o alguna situación nueva aparece en la evolución de tu hijo, lo primero que intentas hacer es hablar con alguien que conoce y que sabe que conoce también a tu hijo.
En aquests moments hi ha 90 pacients a les Illes, 85 a Mallorca, 3 a Menorca i 2 a les Pitiuses.
Més coses. Miquel Roldán, el professor condemnat per assetjament a un alumne, no preveu renunciar a la seva plaça de professor interí. Així ho ha explicat fora de càmera a un equip d'IB3 Televisió. Mentrestant, els pares i mares dels alumnes del centre Maria Antònia Salvà, on Roldán hi fa feina, continuen sense dur els seus fills a classe.
El centre d'infantil i primària Maria Antònia Salvà segueix en silenci. No han començat les classes. Els pares van decidir divendres que seguirien en la vaga escolar i ho farien de manera indefinida. Consideren que les mesures que ha pres des de la Conselleria d'Educació, convertint el professor en professor de suport a Roldán, no són garantistes per la seguretat dels infants i, per tant, fins a nova ordre, no es duran a escola. De fet, han demanat una reunió amb el Conseller d'Educació, Antoni Vera, i també amb la presidenta del govern, Marga Provenç, de moment sense resposta. Escoltant precisament el Conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera.
En aquest moment estem analitzant la situació. El Departament d'Inspecció Educativa ha fet un altre informe i nosaltres, en base a l'informe d'Inspecció Educativa, veurem quines altres actuacions podrem fer al llarg d'aquesta setmana.
Continuem amb més qüestions educatives. I és que Educació i Emergències formaran aquest trimestre els docents dels centres escolars de les Illes perquè a partir del pròxim gener puguin impartir a l'alumnat informació en matèria d'emergències. La intenció del govern és també donar formació a les empreses petites en matèria de riscos davant possibles inundacions o danes o altres catàstrofes naturals. Ho ha avançat la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, després de la jornada que la Direcció General d'Emergències ha mantingut amb periodistes sobre la gestió de la comunicació a les emergències. Per Vic, Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. A la sortida d'aquest acte amb els mitjans de comunicació, la consellera Estarelles ha explicat que la setmana que ve es presentarà el detall d'aquesta formació per a l'alumnat dels centres educatius de les Illes. Ha dit que la primera passa és formar els docents en matèria d'emergències. És important que rebin formació sobre prevenció, sistemes d'alerta i emergències en casos d'inundacions, terratrèmols, incendis, entre d'altres. Aquesta formació s'emmarca dins el pla de formació davant les emergències de protecció civil que el govern espanyol ha posat en marxa per aquest curs escolar. És la vicepresidenta segona i consellera de Presidència.
Fem primer una part de formació de lo que són els professors perquè després puguin donar consells a lo que són els escolars. Si des que siguin consells molt, molt senzills, molt didàctics, no se trata d'un llenguatge que només entenguin els que fan els plans d'autoprotecció, sinó que siguin coses molt didàctiques i molt pràctiques.
La consellera Estarelles ha explicat que les empreses més grans tenen plans d'autoprotecció. És per això que l'executiu vol treballar i assessorar i donar consells a petites i mitjanes empreses en matèria de riscos i actuacions en cas d'una emergència.
Les empreses, vull recordar que les empreses tenen l'obligació de tenir un pla d'autoprotecció, sobretot empreses grosses. Per tant, estem treballant també amb empresa perquè aquestes, que ja saben que els atenen, però les mitjanes o petites que no en tenen, puguin rebre de manera permanent consells, etc., a l'hora de que fessi un moment donat hi ha una riada.
La consellera ha destacat també que cada vegada hi ha més conscienciació entre la ciutadania per evitar riscos en cas d'una alerta meteorològica. En aquest punt també ha dit que és essencial millorar els sistemes de prevenció com els radars.
El resum de la jornada avui ve marcat per la ressaca després de la cancel·lació i de part de la darrera etapa de la Vuelta Ciclista a Espanya per les protestes de suport a Palestina. Avui el president espanyol, així com pràcticament tots els seus ministres, s'han mostrat orgullosos de la societat que hi va sortir al carrer per rebutjar el genocidi a Gaza.
Pedro Sánchez, a més, defensa l'expulsió tant d'Israel com de Rússia de totes les competicions esportives fins que no deixin enrere la violència.
Nuestra posición es clara y rotunda y además creo que la comparte una inmensa mayoría de la ciudadanía. Da igual lo que voten, voten a izquierda, derecha, centro, da igual, porque están en el sentido común, están en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional que está siendo menoscabado por Rusia y por Israel. Por tanto, nuestra posición es clara y rotunda. Hasta que no cese la barbarie, ni Rusia ni Israel deben estar en ninguna competición internacional más.
Ara bé, els aldarulls i els incidents que varen obligar els ciclistes a baixar de les bicicletes han estat avui al centre de la polèmica.
El batlle de Madrid, José Luis Martínez Almeida, critica la indiferència de la policia cap als manifestants fins al punt que es va haver de suspendre l'etapa, unes acusacions que ha negat el ministre Fernando Grande Marlaska, que considera adequat el dispositiu que ahir es va desplegar.
Por supuesto que dejó tirada a la Policía Nacional. Por supuesto que no era un dispositivo suficiente. Si hubiera sido un dispositivo suficiente no hubiéramos visto esas imágenes. Por supuesto que les ató de manos y pies a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Estoy absolutamente convencido de que la instrucción no fue reprimir los incidentes, sino que la instrucción fue no hagáis demasiado.
El dispositivo fue absolutamente suficiente tener en cuenta cuando se habla de que un dispositivo como el de ayer en la capital de España, en Madrid, no había tenido lugar desde la asamblea, desde la conferencia de la OTAN de 2022. Yo creo que ese dispositivo y esas circunstancias hablan por sí mismas.
També crític ha estat el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, qui ha aprofitat per carregar de nou contra el president espanyol.
No puede estar al frente de un gobierno democrático un presidente irresponsable que jalea la violencia entre compatriotas. El presidente del gobierno, el señor Sánchez, es responsable de los actos de violencia que deberían avergonzar a cualquier persona que se preocupe por nuestro país.
Violència en Can Docas ha descartat el delegat del govern central a Madrid, Francisco Martín, qui parla d'incidents puntuals que no entelen la mostra de solidaritat que va donar i diu la ciutat madrilenya.
I mentre tot això passa a Espanya, sobre el terreny, a Gaza, al manco 20 palestins han mort en una nova onada d'atacs sobre la capital.
Entre els morts hi ha 7 membres d'una mateixa família, incloent-hi alguns infants. A més, també hi ha més de 40 ferits pels bombardejos. Mentre Hamas acusa Benjamin Netanyahu de dinamitar qualsevol possibilitat d'aconseguir un acord a Gaza, l'administració Trump li recorda que Qatar és un gran aliat dels Estats Units i li adverteix que vagi a molt de compte amb els seus actes.
Al marge d'aquesta qüestió, Pedro Sánchez ha avançat que el Consell de Ministres elevarà demà la previsió de creixement per al 2025 després d'una revisió del quadre macroeconòmic, que quadra és el full de ruta de l'economia de l'Estat que elabora el govern central amb les previsions de magnituds com és l'evolució dels preus, la inversió o la despesa pública. I amb aquest punt arribarem a les 2:30. Un moment ara a l'informatiu migdia de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca, amb Toni Mateu.
Són 2:30. Bon dia. La meitat dels establiments del petit i mitjà comerç de Mallorca asseguren que els seus ingressos han minvat. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Pimeco assegura que el moviment de turistes al carrer no s'ha vist reflectit al calaix dels comerços. Gairebé un 55% de les botigues manifesten que els seus ingressos han estat inferiors a la temporada d'estiu de l'any passat. Les botigues que més han notat aquesta davallada han estat les de moda, complements i calçat, seguides de les especialitzades en alimentació i producte local. Segons la patronal, aquest tipus de comerços són els que estan més vinculats al turisme de compres.
I Govern i Ajuntament de Palma han anunciat la posada en marxa d'una nova targeta única en la qual es podrà viatjar per tot Mallorca utilitzant tots els transports públics.
Es tracta del bus urbà de Palma, l'MT interurbà, de la taxa TIP, el metro i el tren. Els ciutadans que tinguin la targeta del TIP no hauran de fer-se la nova acreditació.
I els dos nous regidors del PI de Sencelles han pres possessió de la seva acta en un ple extraordinari aquest diumenge hora baixa.
Això després de la crisi desfermada arran de la renúncia de dos edils al seu càrrec, a l'equip de govern i a l'acte de regidor, tot aduint diferències ètiques amb el Malda. El govern municipal haurà d'arribar ara a acords amb el Partit Popular i més Esquerra Unida perquè el tercer regidor ha abandonat l'equip de govern però conserva l'acte.
Volen saber ara com és la circulació arreu de Mallorca, per això connectam amb la DGT. Dani Fornés, bon dia. Com se circula a Mallorca en aquests moments?
Què tal? Molt bon dia. Pues bé, en aquestes hores trobem alguna de circulació lenta i petites retencions a la via de cintura. En sentit aeroport, ara mateix de la zona de Son Rapinya, de la vila, també és més ben dit fins a sortida cap a la carretera de Valldemossa, i trobaran circulació lenta, també petites retencions a l'arribada de Palma des de la carretera de Valldemossa, i a l'autopista de Llucmajor també petites retencions a l'altura de l'aeroport en sentit creixent. És tot pel moment. Molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies, Dani Fornés, des de la DGT. Ivan López, des del control tècnic. Feim ara una pausa per anar a la publicitat, però tot d'una tornarem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho han dit en començar, la meitat dels establiments del petit i mitjà comerç de Mallorca asseguren que els seus ingressos han minvat, si es compara això, a les vendes que feren la temporada de l'estiu de l'any passat. Pimeco diu que el moviment de persones al carrer no s'ha traduït al calaix dels comerços.
En concret, gairebé un 55% de les botigues manifesten que els seus ingressos han estat inferiors. Aquest percentatge es desprèn d'una enquesta que la patronal ha elaborat amb 600 comerços d'arreu de l'illa. Les botigues que més han notat aquesta de ballada han estat les de moda, complements i calçat, seguides de les especialitzades en alimentació i producte local. Segons la patronal, aquest tipus de comerços són els que estan més vinculats al turisme de compres i això demostraria que els visitants gasten manco i que de cada vegada cerquen més descomptes.
Entre les causes d'aquest descens, d'aquesta davallada, Pimeco pensa que no només es tracta que els turistes tenen manco doblers gastadors durant el viatge, sinó que també intervenen la restricció d'equipatge als aeroports. Així ho explica la presidenta d'aquesta patronal, Carolina Domingo.
Que clar, com ara també hi ha tantes restriccions de maletes a l'hora de viatjar, la gent viatja amb lo just per no tindre de pagar tant, veiem que el que potser ha pujat són les ventes de productes petits, el que és roba, complements, sabates, això ha davallat.
A peu de carrer, aquesta visió correspon amb la percepció d'alguns comerciants. És el cas del propietari d'aquesta botiga de roba per a homes, ubicada a la Rambla de Palma.
Per així que començava bé a principi de primavera i els primers mesos, però ha patit una aturada un poquet grossa. No esperaven que fos així tan fluixa. També és veritat que el turisme enguany ha estat molt fluix. O sigui, jo me baso en el client, el meu client és el local, però sempre s'estreguet d'aquest tant percent de turista que ve alemany, europeu, dona un plus, no? Pues enguany ha vengut amb molt poc poder adquisitiu.
Aquest altre comerciant, també de la Rambla, aquí en aquest cas d'una botiga especialitzada en complements i decoració, té una percepció diferent.
Mi valoración es que ha ido bastante bien, no nos podemos quejar, tanto de gente extranjera, ha venido mucho extranjero, gente además... pues con un poder adquisitivo que ha estado bastante bien y luego también mallorquines y señoras de toda la vida de aquí de la isla. O sea, nosotros no nos quejamos. Hemos tenido mucho género y hemos sacado bastante más del que pensábamos. O sea, que contentas.
I parlam ara d'una altra qüestió, en concret de mobilitat o de política de mobilitat, perquè Govern i Ajuntament de Palma han anunciat avui la posada en marxa d'una nova targeta única en la qual es podrà viatjar arreu de Mallorca utilitzant tot el transport públic. Es tracta, ens referim al bus urbà de Palma, és a dir, de l'MT, l'interurbà de la xarxa del TIP, el metro i també el tren. Els ciutadans que tinguin la targeta del TIP no hauran de fer-se aquesta nova acreditació, perquè aquesta ja funciona com a targeta única. Sí que l'hauran de sol·licitar, però, als residents que disposin únicament de la targeta ciutadana de Palma o aquells que no en tinguin cap de les dues. Aquest nou sistema, que entrarà en vigor a partir de l'octubre, permetrà pagar el bus amb targeta de crèdit.
Els ciutadans podran treure's la nova targeta única de l'1 d'octubre fins a finals del primer trimestre de 2026. Durant aquest temps, els usuaris de l'MT que només tinguin la targeta ciutadana encara la podran fer servir per pujar al bus. Passat el termini, s'anul·larà aquesta acreditació per a passar a funcionar tots amb la nova targeta única. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha qualificat el dia d'històric.
Estamos, insisto, ante un objetivo histórico que lo que persigue, en última instancia, como ya sabemos, es primero mejorar la vida de los ciudadanos de Mallorca, este es el objetivo número uno, y lógicamente si queremos mejorar la vida de los ciudadanos de Mallorca, lo que queremos es también plantear ese transporte público como alternativa real del vehículo privado.
En relació a la qüestió de la mobilitat, en motiu de la Setmana Europea que s'hi dedica a la mobilitat, més per Palma considera que el que fa l'equip de govern de l'Ajuntament és negar que Palma estigui embossada i plena de fum, diuen ells. Davant d'aquesta situació, proposen la creació d'un pla integral d'aparcament dissuasius.
Els sobiranistes demanen situar aparcaments estratègics a totes les entrades de ciutat connectats amb busos llançadora. A la vegada, més per Palma pensa que s'hauria de crear un dispositiu especial per a dies crítics, com són els dies que plou en plena temporada turística. El regidor de la formació, Miquel Àngel Contreras, fa encara una altra petició.
I línies express de bus amb carrils segregats. No podem continuar perdent hores dins del cotxe i respirant contaminació mentre es Balda i el regidor de mobilitat miren cap a un altre costat.
Parlam ara d'una altra qüestió, perquè Santa Margalida, Santanyí i Palma són altres municipis de Mallorca que acumulen més allotjaments sense el requisit del govern central per llogar-se o oferir-se com a habitatge vacacional. Tots tres municipis, aquests que m'han anomenat, tenen més de 300 habitatges en total que el Ministeri, el govern central, ha detectat que no reuneixen els requisits requerits per acollir turistes.
A Santa Margalida són 133 els habitatges adaptats pel govern central que no compleixen amb la normativa. Santanyí no arriben als 120, mentre que a Palma són una cinquantena els que es troben en aquesta situació. El govern central ja ha notificat que les plataformes digitals que han de retirar els anuncis d'arrendament d'aquests immobles de les seves pàgines d'internet, informa la delegació del govern. Els dos nuclis de Vorera de Mar, de Santa Margalida, Can Picafort i Son Serra, és on es connecta la major part de... es concentra la major part de l'oferta vacacional, volien dir. Encara que el batlle Martí Àngels Torres assegura que el lloguer vacacional està molt escampat.
Tenim places turístiques a dins zones rústiques i també a Can Picafort sí que hi ha bastant de pisos turístics. En canvi, a Son Serra de Marina en més vivendes unifamiliars com dins el casc antic de Santa Margalida.
Tot i l'augment d'aquest tipus de negoci que hi ha hagut en la darrera dècada, el batlle Margalida assegura que darrerament s'ha detectat un descens en l'interès pel lloguer vacacional. La causa, segons el seu parer, és la dificultat d'accés a l'habitatge dels mateixos membres de famílies que es dediquen a llogar les seves propietats a turistes.
I arran d'aquestes informacions derivades del govern central, el PSOE, el Consell de Mallorca, assegura que els acords del Departament de Turisme d'aquesta institució amb les plataformes de lloguer vacacional s'han demostrat, diuen ells, inútils. Tot això després de conèixer-se l'ordre del govern central de fer retirar anuncis de lloguer vacacional en números de registre falsificats.
La portaveu d'aquesta formació al Consell de Mallorca considera que el conveni que signa la institució amb Airbnb no té gens d'efectivitat i que just suposa una eina de propaganda del president Llorenç Galmés. El que l'adera demana al conseller insular de Turisme, José Marcial Rodríguez, que faci tancaments cautelars.
Sí, ja s'estan produint tancaments cautelars que nosaltres venim demanant de forma reiterada en el senyor Marcial Rodríguez que comenci a fer a Mallorca, a fi de donar exemple i de començar a perseguir d'una vegada per totes l'oferta il·legal que tant de mal fa en el nostre turisme.
Per als socialistes, els anuncis de plans, protocols i reorganitzacions amaguen que l'equip de govern del Consell no té voluntat per fer complir la llei en matèria d'ordenació turística.
I per un altre motiu, qui també ha criticat la política turística del Consell de Mallorca ha estat Més per Mallorca. Tot això arran de la visita d'un grup de periodistes procedent dels Estats Units que vengueren la setmana passada convidats per aquesta institució per promoure Mallorca com a destinació per al mercat d'aquest país dels Estats Units.
Segons els ecosobiranistes, aquesta convidada es correspon amb la tradicional dedicació de recursos públics a la promoció turística massiva. El seu parer és que aquesta estratègia no s'adiu amb el canvi de nom de la Fundació Mallorca Turisme amb el de la Fundació Turisme Responsable que s'ha dut a terme fa poc. Les rutes aèries directes entre Mallorca i Nova York, amb l'objectiu de fomentar la venguda de turistes dels Estats Units, començaran l'any 2022, a l'anterior mandat del Consell.
I sobre l'edifici del carrer 31 de desembre de Palma, aquell edifici, recordareu, de l'arquitecte Gaspar Bennassa, que es va construir quan es va construir el mateix Eixample de Palma, n'hem parlat molt aquestes darreres setmanes, i d'ara hi ha una altra informació que s'hi relaciona, perquè el PSIP exigeix la paralització immediata de l'esbocament i protecció, això a través de la catalogació patrimonial d'aquest edifici al carrer 31 de desembre de Palma, com han dit.
Els grups socialistes al Consell i a l'Ajuntament exigeixen a la institució insular que faci complir l'acord de la Comissió Insular de Patrimoni que imposa la protecció de diferents elements patrimonials de l'edifici. Per això han presentat un requeriment formal al Departament de Patrimoni per aturar l'enderrocament immediat i fer complir el mandat de protecció aprovat dins la Comissió Insular de Patrimoni. És el conseller socialista Joan Ferrer.
Si va ser la mateixa Comissió de Patrimoni la que va adoptar un acord de protegir la façana i també dels altres elements, no entenem primer per què no ha requerit encara a l'Ajuntament de Palma que aturi la demolició d'aquest edifici, inclosa la façana. Segon, no entenem per què el Consell, en exercici de les competències que li atribueix la Llei de Patrimoni, no ha actuat d'ofici.
L'immoble, projectat l'any 1926, és considerat un exemple destacat del patrimoni arquitectònic modernista de Palma.
I més informacions, en aquest cas, relacionades amb el municipi de Sencelles, perquè els dos nous regidors del PI han pres possessió de la seva acta, això ha estat en un ple extraordinari, aquest diumenge, hora baixa, és a dir, ahir. Això després que els dos edils anteriors renunciassin al seu càrrec, a l'equip de govern i també a l'acte de regidor, tot aduint diferències ètiques, segons asseguren amb el batlle Joan Carles Verd.
Marga Robles i Tomeu Florit són d'ençà d'ahir regidors de Sencelles i s'integren ara a l'equip de govern que queda en minoria perquè un tercer regidor n'ha sortit però no ha lliurat la seva acta. En conseqüència, el govern format per el PI, pel PI, Volem Sencelles i el PSOE hauran d'arribar a un acord amb el PP o més Esquerra Unida per poder tirar endavant algunes decisions. En un comunicat, el batlle Joan Carles Verd ha reiterat que el relleu de regidors respon a una decisió del comitè local de la formació i que es va prendre el mes de maig passat.
I per la mare d'educació, perquè el Consell de Mallorca ha signat avui mateix un conveni amb el govern per impulsar pràctiques de formació professional en aquesta institució. Se'n podran beneficiar els alumnes que cursin cicles formatius i també d'especialització i també aquells relacionats amb certificats de professionalitat. Aquest acord té una durada fins a l'agost de l'any 2028, però és prorrogable durant 4 anys més.
L'objectiu és reforçar la formació pràctica dels alumnes d'FP i afavorir la inserció laboral en els diferents serveis del Consell. Se'n podran beneficiar aquells que cursin estudis de famílies professionals com activitats físiques, administració, agrària, arts gràfiques, comerç, turisme o imatge i so. Cada alumne comptarà amb tutors del centre educatiu i del Consell de Mallorca per assegurar-ne un seguiment i avaluació adequats. Llorenç Galmés és el president de la institució insular.
Ells hi guanyen amb experiència, hi guanyen amb coneixement de poder fer feina dins un entorn de treball totalment real. I el Consell de Mallorca s'enriquirà, per una altra banda, en la seva energia, la seva empenta i també les idees noves que mos puguin aportar. Aquest intercanvi, per tant, és una oportunitat de creixement mutu.
És la primera vegada que es firma aquest conveni, ja que fins ara cada centre educatiu gestionava la formació de manera individual. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha remarcat la importància de la formació per lluitar contra l'abandonament escolar que les Balears, el 2024, recordem, va registrar la taxa més elevada de l'Estat, amb més d'un 20%, només per darrere de Ceuta i Melilla.
Què és que volem? Volem, sobretot, des del govern de les Illes Balears, reforçar la formació pràctica i afavorir l'inserció laboral dels alumnes. I, sobretot, i molt especialment, necessitem alumnes formats. Una vegada més, l'aposta del govern de les Illes Balears i de la Conselleria d'Educació i Universitats és lluitar contra l'abandonament escolar.
2:45, venen ara els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Miqui Tous, bon dia de nou.
Bon dia.
Comencem amb el Mallorca, que cercarà aconseguir avui la primera victòria de la temporada.
Sí, el conjunt vermell visitarà el camp de l'Espanyol a les 9 del vespre. El Mallorca necessita sumar altres punts per sortir de la zona de descens i el conjunt català vol continuar invicte aquesta temporada. Anem a saber la darrera hora d'aquest partit d'avui vespre a Barcelona. És el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
Bon dia, Miqui Tous, de l'informatiu migdia, des dels exteriors de l'estadi de Cornellà, on a partir de les 9 del vespre el Real Mallorca intentarà aconseguir aquesta primera victòria de la temporada davant un Espanyol que ha començat molt bé aquesta temporada i que, per tant, serà un partit complicat. El Mallorca fa molts anys que no aconsegueix guanyar en aquest estadi. En Javi Llebrés i Dani Rodríguez com a úniques baixes del conjunt mallorquinista i davant també tots aquests esquitxos ara mateix de l'ascensió a Dani Rodríguez que fan terbolir un poquet aquest ambient en el vestidor del Mallorca, l'equip vermell, com dic, avui votarà a la gespa per intentar treure 3 punts. 3 punts per intentar sortir d'aquesta posició en baixa de la classificació. Un equip que ha viatjat avui mateix i que, pel que fa referència a l'alineació, no canviarà en gaire les coses respecte als que ja varen actuar el darrer partit abans de l'aturada a l'estadi Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. És a dir, si no hi ha res de nou, avui Iago Barrasate traurà aquest 11. En Leo Román a la porteria, en defensa Mateu Jaume Morell al lateral dret, per l'esquerra Toni Lato, en tres central Cumbula, Martin Valiant i Antonio Raillo. Per davant, en el mig del camp, en tres homes, Manu Morlanes, Sergi Darder i Pablo Torre. I en punta d'atac, Vedat Muriqi i Mateo Josef. Havia el dubte per si Samu Costa també pogués entrar per dar un poquet més de contenció en aquest mig del camp, però quasi en tota seguretat finalment se decantarà per Manu Morlanes i Samu entraria ja a la segona part, com ho va fer també contra el Real Madrid. Partit que serà dirigit per el col·legiat canari Hernández. Recordeu que a partir de les 7, Mori Poram, es portes en joc a IB3 Ràdio. Avui, per cert, aproximadament un 200 mallorquinistes s'iran a la graderia visitant de l'estadi de Cornellà. Una llàstima que el partit no s'hagi disputat en cap de setmana, perquè és un desplaçament que hagués pogut ser molt més massiu. Com dic, a les 7 tornem amb els portres en joc amb aquesta vea prèvia de l'Espanyol Real Mallorca.
Gràcies, Toni Fuster. Sentim ara el que han dit a la prèvia d'aquest partit els dos entrenadors, Jagoba Arrasate i Manolo González.
Siempre ha sido un equipo que transita muy bien, que es muy bueno en transiciones, que tiene un gran balón parado, pero es que creo que ahora tiene más registros, incluso en el juego asociativo también han mejorado y bueno, de hecho ahí están sus resultados y para meter mano pues necesitaremos hacer muchas cosas de las que hicimos el último día en el Bernabéu.
Es un partido muy, muy, muy exigente, que al final la gente mira la clasificación y dice Mallorca lleva un punto, es irreal. Mallorca ha perdido contra el Barça jugando con 9, ha perdido en campo el Madrid mereciendo más de lo que consiguió al final y nos viene un partido muy, muy duro mañana.
I també ha parlat del partit d'avui l'exjugador de l'Espanyol, ara en el Mallorca, Marash Kumbula.
Tenemos ganas de ganar, lo veo en el vestuario, en el día a día aquí en la ciudad deportiva. Y nada, ahora tenemos que ir en Barcelona y hacer lo que tenemos que hacer.
I com deia Toni Fuster, una de les essències a la convocatòria és Dani Rodríguez. El gallec ha tornat als entrenaments aquest cap de setmana després de 10 dies suspès i ahir el tècnic Jagoba Arrasate va reconèixer que el Tigre de Betanzos té molt difícil tornar a jugar amb el Mallorca aquesta temporada.
Yo quiero ejercer bien mi profesión y Dani va a entrenar con nosotros. A partir de ahí creo que él ha cruzado una línea roja, ha vulnerado los códigos de un equipo, por lo tanto a mí se me hace muy difícil, ¿no?, poder contar con un jugador que ha tenido ese comportamiento y ese pensamiento. A partir de ahí seguirá entrenando.
L'Espanyol Mallorca d'avui vespre començarà a les 9 i el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio en tota la prèvia a partir de les 7.
El Madrid continua líder, Miqui, i el Barça va guanyar per 6-0 al València.
L'equip català sense Lamine Yamal no va donar opció al València. Dos gols de Fermín, dos de Ferran i dos més de Lewandowski donant la victòria al Barça. El conjunt de Hansi Flick és segon a la classificació a dos punts del líder del Real Madrid que va guanyar dissabte al camp de la Real Societat. I de la jornada d'ahir a primera també destaca la victòria 2-1 per 2-0 a casa contra el Rayo Vallecano, l'empat a 2 entre el Levante i el Betis i també l'empat a 1 a Balaïdos entre el Celta i el Girona.
Més futbol, el Balears ha sumat una victòria molt important.
A casa contra el Futbolelles per 3-2 a la segona jornada de la segona federació femenina. Els gols de Núria Pomé, Neus Perelló i Sofia Rojas varen donar 3 punts a l'equip balear que continua a la zona alta de la classificació. Sentit la jugadora Sofia Rojas.
No esperábamos empezar tan bien, pero bueno, para eso hemos trabajado mucho. Aunque parezca fácil, nada es así, pero ha habido muchos cambios y nos hemos podido adaptar súper bien y incluso creo que lo hemos cogido con más fuerza y con más unión de grupo y nos está sirviendo mucho.
I a la segona federació, l'Atlètic Balears ha sumat aquest diumenge una nova victòria.
Per 0-2 contra el València Mestalla, amb dos gols de Jaume Tobar, un nou triomf que deixa el conjunt blanquiblau líder de la categoria, seguit de l'Andratx, que és co-líder amb els mateixos punts que el blanquiblaus. Els dos equips són els únics que han aconseguit un pla de victòries a les dues primeres jornades de Lliga. Mentrestant, el Porreres va sumar el seu primer punt després d'empatar a unes esforques contra l'Atlètic Lleida. És l'entrenador de l'equip mallorquí, Miquel Soler.
En el minut 70 pintava malament i després pintava per guanyar. O sigui, els darrers 20 minuts mos hem menjat i bueno, contents perquè lo important és no perdre. L'equip ha donat la cara, ha lluitat, hem de comptar que això és un equip que està molt per damunt de les nostres possibilitats, però en aquesta categoria s'ha de córrer i s'ha de lluitar.
I per contra, la Societat Esportiva Eivissa i el Poblense varen perdre els seus partits. Els eivissencs 1-0 al camp de l'Olot i els de Sa Pobla també 1-0 contra el Girona B a Terres Catalanes.
Ja és oficial, la Copa Intercontinental de Futbol Sala torna a fer aturada a Son Moix.
La cita serà el 7 de novembre i el somni de l'Illes Balears Palma Futsal és guanyar el trofeu per tercera vegada consecutiva. El rival a batre serà el Peñarol de l'Uruguai. Recordem que la Copa Intercontinental enfronta el vigent campió de la Champions amb el de la Copa Libertadores. I d'així, Palma o Peñarol, un dels dos equips, aixecarà aquest títol de campió.
La Vuelta a Espanya va acabar ahir amb un final convuls.
Per mor de les protestes dels manifestants pro-palestins, no es va poder completar la darrera etapa a Madrid. Una edició de la ronda espanyola que ha guanyat Jonas Vingegaard, el primer danès que ho aconsegueix. Completaran el podi Joao Almeida i també Thomas Pitcock. Sentim, Javier Guillén és el director de la Vuelta.
De no entrar a debatir todo lo que se viene debatiendo. Y por cierto, es una posición absolutamente legítima. Nos hemos explicado hasta donde nos hemos podido explicar y a partir de ahí lo único que hemos querido es desarrollar la carrera en términos de absoluta normalidad, cosa que como todos hemos visto no hemos tenido.
I acabam amb una punta de pàdel. Gemma Triay i Delfi Brea han aixecat el seu tercer torneig.
Va ser ahir el Major de París després de derrotar Marta Ortega i Tamara Icardo per 7-5 i 6-2 en dues hores de partit. Després d'una primera mànega ajustada i una segona més plàcida, la menorquina i l'argentina conqueriren el seu setè títol de la temporada.
Gràcies, Miqui. Fins aquí aquest repàs a la informació esportiva. En pocs segons arribarem a les 2:55. Ja sabeu, és moment a l'informatiu migdia d'anar a la crònica cultural. Abans, però, una pausa.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura, Gobierno de España.
Del 16 al 22 de septiembre celebramos la Semana Europea de la Movilidad en Palma. No te pierdas las jornadas de debate, la ruta nocturna con Fonde Misteris, la gran Fiesta de la Movilidad para toda la familia o el Encuentro de Rutas Saludables, entre otras actividades. Infórmate en la web movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Idò, el repàs a la informació cultural ens trasllada a Los Angeles, on s'han atorgat els Premis Emmy 2025 a les millors sèries. Una gala marcada per l'èxit indiscutible de The Studio i Adolescents i per les mostres també de suport a Palestina.
The Pitt ha donat la sorpresa i s'han posat en el terreny dramàtic. En l'apartat de comèdia, The Studio ha estat la gran triomfadora, però Adolescents ha estat una de les grans sensacions del vespre en guardons a millor minissèrie, millor direcció i millor guió, a més d'un premi d'interpretació per al jove Owen Cooper, que no s'ho acabava de creure i deia que no pensava mai ni tan sols anar als Estats Units.
Tonight proves that if you...
Deia que ell no era res fa uns mesos i que res és impossible. Severance, que partia com a gran favorita amb 27 nominacions, només ha aconseguit els reconeixements a Brit Lower i Tramiel Tillman en els apartats d'interpretació.
Tot i que cap creador ni intèrpret espanyol no ha aconseguit emportar-se'n cap estatueta, n'hi ha hagut una nodrida representació que ha estat ben visible.
Javier Bardem, per exemple, nominat per primera vegada als Emmy pel seu paper a Monstruos, la història de Lyle i Eric Menéndez, ha estat una de les presències més comentades a l'Estora Vermella, com dèiem, especialment reivindicativa.
Here I am today denouncing the genocide in Gaza. I'm talking about the IAGS, which is the International Association of Genocide Scholars. who studied thoroughly.
Denunciava el genocidi, demanava un bloqueig econòmic, però també hi havia altres espanyols, creadors tècnics com Mauro Gimferreri i Marcos Coral, responsables de disseny i animació de capçaleres en sèries internacionals, i l'actriu canària Naira Hernández, candidata en la categoria de programa en castellà.
Ja mirant els actes dels pròxims dies, a Eivissa acull la 27a edició del Festival Folclòric Mare Nostrum, amb agrupacions convidades de Portugal, Gran Canària, Múrcia i també Mallorca.
Enguany el municipi protagonista és Eivissa, per això l'acte central del festival tindrà lloc aquest dissabte al Parc Reina Sofia, en grups de Gran Canària, Múrcia, Portugal, Felanitx i el grup folclòric Brisa de Portmany. Diumenge hi haurà actes en Sant Agustí, Sant Antoni, Sant Joan i Sant Carles. Sentim la presidenta de la Federació de Colles de Ball i Cultura Popular d'Eivissa, Maria Marí, i la consellera d'Educació, Cultura i Patrimoni, Sara Ramon.
Cada any, quatre colles de la federació tenen l'encàrrec d'acollir en els grups participants, i això permet no només un intercanvi de cultural, sinó també que el nostre folclore viatgi per fora de l'illa. Es tracta d'una experiència molt enriquidora.
Aquest festival contribueix en aquesta difusió, contribueix a ampliar la cultura, contribueix a posar en valor la nostra cultura pròpia.
Com és habitual, els dilluns us fem un seguit de propostes culturals de l'agenda, perquè tot i la davallada d'opcions, amb la tornada a la rutina, en tenim per triar i remenar.
Dimecres, Capella, aquí sentim de fons, actuaran a Selva, l'església nova de Biniamà, després del pregó de les festes de Santa Tecla. Però hi ha propostes de tota casta. Només dimecres també podreu gaudir de la cantanta Billy Christ, a Lloret de Vistalegre, i a Palma, de la banda d'escà La Barraca. Serà les 7 de l'hora baixa i donarà el sus al programa d'activitats de la Setmana del Llibre en català.
I amb aquestes propostes arribem a les 3 i és moment de repassar l'actualitat. De la informació d'aquest dilluns 15 de setembre ve marcada per la nova topada entre PP i Vox per la llengua, perquè el Partit Popular ha anunciat que no deixarà ni tramitar-se la reforma de la llei educativa que avui ha registrat l'extrema dreta i que cerca ampliar la presència del castellà a les aules. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. Avui de matí la portaveu de Vox, Manuela Cañedas, ha assegurat que la modificació és fruit de l'acord pressupostari amb els populars, però el PP matisa aquesta afirmació. Diu el portaveu Sebastià Sagreras que el que es va acordar és que durien una modificació de la llei perquè les dues llengües siguin vehiculars sense haver de canviar el decret de mínims, tal com ara sí que preveu aquest text.
Yo creo que ellos tenían claro que meter la lengua vehicular conllevaba una serie de modificaciones. Si no, es una tomadura de pelo.
Nosotros no podemos votar a favor d'una llei que du iniciatives que trepitgen les nostres línies vermelles.
El govern declara a Mallorca zona afectada per la llengua blava.
Concretament del tipus 3, del qual fins ara no se n'havia declarat cap cas a les illes. Ha estat a Bunyola, afecta 156 ovelles i obligarà a vacunar els animals de les explotacions de tota l'illa. Es tracta d'una variant més greu, però Agricultura recorda que no es transmet a les persones. De moment, la vacunació serà obligatòria a Mallorca i voluntària a la resta d'illes. Fernando Fernández, director general d'Agricultura.
La resolució de zona d'emergència va a salir exclusivamente para la isla de Mallorca, con la intención de focalizar los esfuerzos en la isla y además en un radio de 10 kilómetros a la redonda de los focos declarados, o del foco declarado.
Nou protocol d'atenció paliativa per als infants a partir de l'octubre.
S'oferirà les 24 hores del dia durant tot l'any. Salut vol que els professionals, mèdics i infermers passin d'estar de guàrdia telefònica a fer-ho de manera presencial per garantir així una atenció propera i especialitzada. A les Balears es preveu que entre 134 i 179 pacients necessiten aquestes cures.
La targeta ciutadana de Palma deixarà de ser vàlida per viatjar en autobús a finals del primer trimestre de 2020. 2026.
A canvi, tots els ciutadans la podran substituir a partir d'octubre en la nova targeta única que s'ha presentat avui, un únic títol que es podrà fer servir tant en els busos urbans com en els del TIP, el metro o el tren. De fet, la nova targeta té un ús similar al que ja té la intermodal, que a diferència de la ciutadana sí que seguirà sent operativa per viatjar en transport públic l'any que ve.
El Consell de Menorca seguirà amb la tramitació del Pla Territorial Insular.
La majoria de l'equip de govern del PP i el suport de la consellera no escrita Maite de Medrano han rebutjat aturar-la tal com demanava l'Esquerra. PSOE i Més per Menorca acusen l'equip de govern de fraccionar contractes i d'actuar en benefici propi. Tot plegat en un ple extraordinari en el qual ha comparegut el president Dolfo Vilafranca i que ha estat marcat per l'atenció pels retrets en una sala plena de partidaris i de detractors dels canvis proposats al Pla Territorial Insular.
La meitat dels establiments del petit i mitjà comerç de Mallorca asseguren que els seus ingressos han minvat.
Pimeco assegura que el moviment de turistes al carrer no s'ha vist reflectit al calaix dels comerços. Les que més ho han notat han estat les botigues de moda, complements i calçats. Segons la patronal, aquest tipus de comerços són els més vinculats amb el turisme. Carolina Domingo és la presidenta.
Que clar, com ara també hi ha tantes restriccions de maleta, que a l'hora de viatjar la gent viatja amb lo just per no tindre de pagar tant, veiem que el que potser ha pujat són les ventes de productes petits, el que és roba, complements, sabates, això ha davallat.
I engreixa la tempesta política pels aldarulls en suport a Palestina que ahir obligaren a suspendre la darrera etapa de la Vuelta.
El president espanyol Pedro Sánchez reclama que s'expulsi Israel de les competicions esportives mentre duri, diu, la barbària. Mentre